I de seguida us explicarem altres coses, però ara, quan és un quart de nou del matí, podem parlar amb Toni Castejón, portaveu sindical dels Mossos d'Esquadra, de SAPFEPOL. Val la pena parlar amb ell per veure que ens ajudi a valorar aquesta auditoria que es va presentar ahir. Què diu aquesta auditoria? Que 50 agents dels Mossos d'Esquadra estan investigats per possible mala praxi en 34 actuacions policials durant les protestes post-sentència de l'1 d'octubre. D'aquestes, la meitat estan judicialitzades, l'altra meitat tenen investigacions internes obertes, com us comentàvem ara, només hi ha un agent sancionat, i aquesta seria la conclusió majoritària d'aquesta auditoria que s'ha fet al cos, que segons el Departament d'Interior és la més gran de la història dels Mossos d'Esquadra. Toni Castejón, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Vosaltres sí que heu tingut accés a tota l'auditoria amb detall per veure què s'hi diu i de quins casos s'ocupa?
No, la veritat és que no. Nosaltres sabem com la resta i en aquest sentit l'únic que sabem és que ha passat molta gent per un tema de visionar imatges, tal com es va explicar ahir, que molta gent ha anat a declarar o a explicar diferents moments o situacions que es van viure, però francament no tenim coneixement del que m'està preguntant.
És a dir, que vosaltres no heu accedit a l'auditoria, no teniu, no sabeu en quines actuacions estan judicialitzades i quines són les que s'estan estudiant, no?
No, això no ho sabem.
I sabeu, quan us parlen dels 34 episodis diferents que s'estan investigant, tampoc us han concretat a vosaltres de quins episodis es tracten?
Doncs no, perquè francament no ens han... El que sabem és a nivell global, com sap una miqueta tothom. De fet, és una auditoria que ha acabat donant la raó a moltes de les nostres demandes. Mm. Aquestes situacions concretes que s'estan dient per número, però no de quin lloc o localització, doncs francament no tenim coneixement, cosa que també ens agradaria saber, no ens enganyem.
Toni, quan us diuen que hi ha un agent suspès temporalment de sou i feina, que és l'únic cas que sabem confirmat, perquè la resta estan encara sent investigats, a vosaltres us informen del per què?
No, hem de pensar que en aquest sentit sempre cada policia té el seu dret també a tot i un d'ells és la seva intimitat. És a dir, si aquest mosso no s'ha posat en contacte amb el seu sindicat o a qui sigui, en aquest cas amb nosaltres no, perquè no tenim coneixement, doncs no tenim per què saber-ho, a no ser que es demanin explicacions, per exemple, a un consell de la policia i sense dir nom ni tip, doncs expliqui una miqueta el fet. Però tot això tampoc ha passat encara de moment.
Toni, quan es diu que hi ha aquests 50 agents sent investigats, teniu calculat quan sabrem els resultats d'aquestes investigacions?
Doncs bé, hem de pensar que més o més la meitat, pel que van dir ahir, estan en fase judicial, la qual cosa això vol dir que fins que no finalitzi en tot el que suposa un judici, és a dir, després poden haver recursos, doncs la part administrativa, la part d'expedient intern del cos no acaba tampoc, vull dir que això trigarà i llavors la part que sí que són expedients per part del cos intern, que no hi ha part judicial, aquesta part depèn de la fase d'instrucció, quan ser mesos.
Cap dels 50 agents investigats han estat traslladats d'unitat a les associacions en defensa dels drets humans, com el Centre Irídia, ho lamenten, però vosaltres què en penseu d'això? Quan un mosso està sent investigat, se l'ha de canviar o fins que no s'acabi la investigació no se l'ha de moure de la unitat on està?
No, depèn de la situació. Clar, és que això és molt general. O sigui, si parlem de casos greus, o sí que a vegades n'hi ha mesures cautelars, però el fet de que s'obri una investigació, que a vegades pot ser doncs, per mil motius, l'agafar una mesura cautelar sempre ha de ser molt, molt, molt justificat. Llavors, si no tenim dades, si no ens expliquen situacions, doncs francament és molt difícil poder pronunciar-nos en aquest sentit.
Toni Castejón, deies, l'auditoria el que ha confirmat és el que nosaltres ja estem reivindicant de fa temps. A vosaltres us han cridat per entrevistar-vos, per sol·licitar la vostra opinió com a, naturalment, membres dels diferents sindicats de policia per dir, escolta, com ho vau viure? Vosaltres heu format part d'aquesta investigació, d'aquesta auditoria?
No, perquè al ser una auditoria el que hem fet és cridar la gent que va participar activament, és a dir, comandaments que van estar d'Arro, de Brimo, Seguretat Ciutadana. Recordem que aquí va treballar molta gent d'altres llocs, com de trànsit, que es van trobar en situacions, sí, de Seguretat Ciutadana. Llavors, ha passat, ho hauran preguntat a tota aquesta gent, però l'opinió del que pensem els sindicats, jo crec que això va a banda, i ja dic, si ni tan sols ens han informat, doncs molt menys ens han demanat opinió, francament.
Ho dic perquè les conclusions d'aquesta auditoria és que van estar desbordats els Mossos, cosa que va ser òbvia, i les imatges, 1.000 hores que s'han analitzat, ho acrediten, però també en aquestes conclusions de l'auditoria interna es reconeix la necessitat d'incrementar efectius d'ordre públic, formar-los i dotar-los de més i millor material. Per això t'ho preguntava, si en els sindicats us ho havien preguntat, perquè com que una de les conclusions és aquesta, quines necessitats teniu en aquests moments? Què demaneu vosaltres?
Bueno, són coses que sempre hem demanat, o sigui, fa massa temps que hem demanat això. El fet de tindre més material, concretament unitats d'ordre públic, com les SARROs, perquè fan les mateixes funcions moltes vegades que la brigada mòbil, no tenen el mateix material. Sí. La manca de formació, el fet de la manca d'efectius en totes aquestes unitats, però podria parlar igualment de trànsit, de seguretat ciutadana i investigació, però el tindre pocs efectius, això fa que tinguin una càrrega de feina brutal i no es poden formar, la qual cosa no deixa de ser una dinàmica molt negativa. I francament, entre manca de material, formació i personal, doncs al final acabes en una situació que estàs absolutament desbordat.
Quan parleu de personal, ho teniu vosaltres quantificat? Quants? Perquè, clar, una de les conclusions d'ahir a Toni Castejón era que havien fallat, deia el conseller, la feina de mediació que feu amb els manifestants. Això és perquè hi ha molta pressió en la manifestació i realment no teniu prou efectius per fer-ho. I tenir més efectius i, per tant, guanyar temps per poder negociar i mediar segurament faria que no s'hagués d'intervenir d'una manera tan física, per entendre'ns, per resumir-ho. Vosaltres ho teniu quantificat? Quants agents us falten en les unitats d'intervenció directa com les Brimos, com les Arros? Ho teniu quantificat?
No, perquè depèn del model que s'acabi buscant. És a dir, ara tenim un model i amb aquest model que tenim, concret, amb una brigada mòbil i unes Arros, ens falten molts agents. Llavors, amb el que es va parlar ahir, també es va insinuar de compra de nou material, doncs s'ha de saber quin model es vol buscar, ja sabem que aquí és complicat dins el cos. Llavors, que parlar d'efectius és fàcil, parlar tranquil·lament 500 per anar ràpid, no? Per dir d'alguna manera, però també sabem les mancances que hi ha a la resta del cos, el que costa tirar una promoció endavant. Llavors, és un tema que sí que sol·licitem és que, sobretot, ja que s'ha fet aquesta auditoria, ja que s'ha reconegut i s'ha fet aquest esforç, doncs que per part del govern es fiquin els mitjans pressupostaris doncs per tirar endavant i buscar un model doncs l'adequat que està demanant la gent.
El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, va dir ahir que faran servir el gas pebre en un futur immediat. Va dir en un futur immediat si hi ha aldarulls greus i recorda que està aprovat al Parlament. Vosaltres ja esteu d'acord amb això?
Bueno, és una eina més que es té, és una de les eines que té les unitats d'ordre públic. Recordem que ja va crear polèmica només per dir-se o explicar-se que el teníem. Això va costar el càrrec a una cap de premsa d'interior. Sí. I ara es diu que no, vull dir que sí que es té i que es pot fer servir. És una eina més que no és tan lesiva com un cop de defensa, per exemple, i també doncs, per intentar mantenir la distància està bé. Però bueno, això al final és el propi cos i el Departament d'Interior qui decideix.
Ho has dit molt de passada, però és cert que un cop la cap de comunicació va esmentar el gas pebre, automàticament la van apartar. Ahir es va reconèixer que teniu gas pebre, i que el teníeu i que el fareu servir.
Però si el teníem feia anys.
Si per això.
Aquell episodi no el va entendre ningú. És a dir, es va presentar el material pel que podia passar i quan va sortir el tema del gas, doncs bé, aquí va sortir una polèmica que no en teníem i al final doncs va caure algú, en aquest cas la cap de premsa, doncs perquè es va fer públic que teníem una eina que ja s'havia presentat anteriorment, que vam tindre i a dia d'avui tenim. Llavors, aquesta polèmica va ser absolutament gratuïta.
També s'ha dit que caldrien nous projectils per dispersar els manifestants. El FUAM no és prou efectiu?
El FUAM té una funció bàsica, en quant a precisió, en quant a distància, però bé, en aquest sentit jo crec que va ser propi cap del cos qui va parlar d'això. Va parlar d'un concepte que no coneixem, no ens han informat, no sabem ben bé què volia dir amb això de tindre més fuam o més distància, no sabem què vol dir, però
bueno, Què vols dir? Explica'ns una mica això, Toni, que nosaltres, si tu no ho saps, imagina't nosaltres.
No, que ahir es va avançar una miqueta amb el tema dels diferents mitjans, que podia com el gas, que sigui el FUAM, com bé has dit, però que no ens ho han explicat. Jo no sé més que el que ens ho han dit.
Molt bé. Toni Castejón, sabem que estàs enmig d'altres, d'atenció a altres mitjans, i per tant et volem agrair que ens hagis atès. Toni Castejón, que vagi molt bé. Gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, molt amable.
Vinga. Saludem Anaïs Franquesa, advocada, membre del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans. Anaïs Franquesa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara estàvem parlant amb Toni Castejón. Li preguntàvem si ells havien tingut accés a l'auditoria que ahir es va presentar. Vosaltres, que heu col·laborat quan us han cridat amb Mossos d'Esquadra, el Centre Irídia ha tingut accés en aquest document, a l'auditoria?
No l'hem tingut fins ahir. De fet, quan estàvem ja en l'acte de presentació, ni tan sols en teníem una còpia, que és una de les preguntes que vam fer. Nosaltres el que hem fet, com sempre farem, és posar-nos a disposició. És a dir, que se'ns va demanar que els féssim arribar a algun tipus de document en el que expressessin els nostres principals elements de preocupació, i ho vam fer. El que passa que no veiem que estiguin massa reflectits en aquest document.
A veure, però ara vosaltres sí que teniu l'auditoria.
Sí, ara sí, ara sí.
Val. Llavors, explica'm. L'auditoria, us creieu que és suficient? L'auditoria que vam presentar ahir, ara sí que la teniu i, per tant, l'heu pogut veure. Creieu que és exhaustiva i prou detallada?
No. O sigui, d'entrada, creiem que és molt positiu tot el procés que s'ha fet, que un cos de policia faci un procés de revisió intern. És imprescindible i, a més, és una bona senyal, no?, de policia democràtica. El que passa que entenem, sincerament, que no és el document que esperàvem de l'auditoria més gran de la història. O sigui, suposem o esperem que les 1.000 hores dedicades a revisar material bibliogràfic i totes les entrevistes que segur que s'han fet, perquè ho van explicar ahir, deuen estar plasmats en un altre document més intern i més extens. El que ens han fet arribar és concreta molt poc, la veritat.
I ara li preguntava a Toni Castejón, perquè els sindicats tampoc no... Ells no tenen aquest document que teniu vosaltres. Especifica aquestes 34 actuacions que s'estan investigant, quines són i a quins moments corresponen, perquè en l'imaginari de la gent, i el record, hi ha algunes de les accions de Mossos d'Esquadra molt presents, no? I el que s'esperava de l'auditoria és que ens diguessin, escolta, aquella furgona que anava cridant per la megafonia, veniu, veniu, que som gent de pau, per usar-ne un que segur que la gent recorda, eh? Què n'ha sortit d'aquella auditoria, no? Respecte a aquesta actuació, aquest nivell de detall hi entra l'auditoria?
No. És que només hi ha una frase en la que diu que fins al dia 10 de juny s'han dut a terme 34 investigacions per actuacions policials. L'auditoria diu això. Després, en les declaracions de periodistes es va precisar una mica més, no? Però, per exemple, el fet que hi hagi un agent suspès de sou i feina, l'auditoria no hi és, o jo no ho he trobat. No concreta res. Per això dic que no és el que esperàvem, no? Jo suposo que com a Irídia, però com a societat, s'esperava doncs, això, identificar quines pràctiques doncs, no podien tornar-se a repetir, quines pràctiques estaven revisant, què havia fallat i en què havien encertat, diguem, no? Un procés una miqueta més exhaustiu, concret, i donant resposta als fets de l'octubre. Vull dir, aquí hi ha com una revisió general de incipient del model policial. Pensem que és positiu, en aquest sentit, però creiem que això ha d'acabar ha de continuar en una comissió parlamentària, un procés en què inclogui la societat, els representants públics, etc, i puguem fer una revisió del model policial. Però aquí mateix, aquesta auditoria dels fets d'octubre i de novembre, no ho són, perquè no concreta.
Nosaltres entenem que, precisament perquè des de la Conselleria Interior nosaltres hem intentat, per participar justament en aquesta taula d'anàlisi que avui de manera indirecta estem fent d'aquest document, que hi participés la Conselleria d'Interior, i entenem que han declinat la presència de qualsevol dels seus representants perquè, suposem, esperen fer-ho prèviament al Parlament. Veurem com evoluciona això. Però, Anaïs Franquesa, quants casos esteu defensant des d'Irídia que han format part d'aquesta auditoria o que s'han deixat, evidentment s'han deixat a banda, perquè s'estan investigant judicialment?
A Irídia, doncs, clar, a l'octubre i a novembre nosaltres vam atendre més de 200 persones, no? I aleshores en alguns casos vam fer el que fem sempre, que és recopilar proves, etcètera, etcètera. I ara estem activament doncs, en 16 casos. Alguns estan judicialitzats, d'altres no, per qüestions doncs, de les pròpies víctimes, etcètera. I de moment hi ha 8 agents de Mossos d'Esquadra imputats. N'hi ha 3 agents de Policia Nacional també imputats. de casos, o sigui, són 8 de Mossos, 5 de Policia Nacional i d'altres que encara està per determinar quin és el cos policial.
Ahir criticàveu que no s'hagi pres cap mesura cautelar. Quines haurien d'haver estat, segons vosaltres?
Esclar, és que si no, tampoc ens expliquen quines són les situacions que estan investigant. És molt difícil de valorar. Nosaltres sempre considerem que, efectivament, hi ha una no utilització suficient de les mesures cautelars. Això ho hem vist com a exemple amb la condemna de Jordi Arasa pel desallotjament de Plaça Catalunya el 2011. Ha estat un agent que va ser condemnat per una falta per aquells mateixos fets i que després ha seguit amb les seves promocions, etc. i no s'ha aplicat cap mesura cautelar fins fa 4 dies. No? Entenem que aquesta és una lògica, és una dinàmica que repeteix també en altres casos. En aquest cas concret, hi va haver situacions molt greus, des de com s'utilitzaven les furgonetes, a l'episodi que has explicat, o també casos gravíssims de contra l'integritat moral, etc etc. Utilització del foam a llocs molt perillosos, que, com deia Toni Castejón, és una arma de precisió. Per tant, si l'impacte és al cap, el tret anava dirigit allà. No? Totes aquestes qüestions s'ha imposat una sanció, sembla que no sé si cautelar o sancionada, perquè no tenim gaire detalls.
Una suspensió de sou i feina, un.
Exacte, una suspensió de sou i feina, sí, però no queda, no, a mi no m'ha quedat clar si era com a mesura cautelar o perquè ja s'havia acabat el procés disciplinari, no ho explica. Ens sorprèn de tots els episodis que hi va haver a octubre i novembre, no? Però tampoc podem entrar massa més en detall, però no tenim la informació.
Anaïs Franquesa, ahir es va parlar de que es complementaria, a part de l'ús del gas pebre que ara comentàvem amb Toni Castejón, algun tipus de llançadora diferent que pugui complementar el FUAM, però amb la mateixa filosofia o lesivitat. El document que vosaltres teniu sí que especifica els canvis tant del material com del reforçament del cos que es necessiten perquè no torni a passar que se sentin desbordats pel tipus de manifestacions que tenim hores ara al carrer?
El que hi posa és que cal reforçar la capacitat tècnica, la innovació i la recerca de nous recursos en la gestió dels desordres públics. No? I aquí això vol dir que efectivament s'està buscant en com reforçar, però no se'ns indica de cap de les maneres en quins materials estan pensant. La qual cosa també ens preocupa. I aquí cal tenir en compte un aspecte. A Mossos d'Esquadra, igual que els cos de Policia Nacional de l'Estat, tenen un model de distància, que és per això que utilitzaven, no? La justificació per utilitzar les bales de goma precisament era aquest. Era de mantenir els manifestants el més lluny possible. Però aquest no és l'únic model possible. Hi ha altres models, com a Regne Unit, etc., on el model és molt diferent. És cert que aleshores fan falta més efectius, etc. Doncs nosaltres estem d'acord en que calgui fer una revisió del model. Si és aquest el model que volem fer, que volem tenir o no. I per tant, en quins recursos cal dotar-lo. Clar, aquí no ens està especificant res i també ens preocupa. Perquè quin és aquest projectil de distància que serveixi per alimentar o per reforçar el model que té Mossos d'Esquadra? No el coneixem. Ja suposem que no es vol reintroduir les bales de goma. Però sí que hem vist que el FUAM, tal com s'està autoritzant, i per la lesivitat que té, pot causar lesions molt, molt greus i que, a més, s'estan produint o s'han produït actuacions antirreglamentàries. Per tant, sí, volem saber quins recursos són, quan estan pensant d'implementar-los i volem també les característiques tècniques, perquè ens estan parlant de transparència, però resulta que el Parlament de Catalunya va sol·licitar a la Direcció General de Policia que treballés en el NOP, que ahir no ens van dir res de quin era el canvi del número operatiu policial, el número que porten els agents,
sí.
I també van demanar una altra cosa, van demanar la publicació de les instruccions policials i concretament de la instrucció policial que regula l'ús del FUAM. No la tenim. La Direcció General de Policia no vol publicar el quin és el protocol d'utilització d'aquest tipus d'armament. Per tant, d'entrada, ja el que ja s'està utilitzant, necessitem més informació, les característiques tècniques i com ells mateixos diuen que s'ha d'utilitzar.
Anaïs Franquesa, deixi'm preguntar-li sobre una altra qüestió. Ahir l'Observatori del Sistema Penal i de Drets Humans van presentar diverses institucions internacionals, el relator de Nacions Unides contra la Tortura, el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa i també l'Organització Mundial contra la Tortura, el cas d'un pres, en Mohamed Chouli, que ha denunciat maltractaments en una de les nostres presons, a Lledoners. Dilluns passat, el centre Irídia va presentar una denúncia a la Fiscalia de Tarragona, nom seu, en què acusa funcionaris de la presó de presumptes delictes de lesions, amenaces i coaccions. Què en sabem hores d'ara d'aquest cas? Quin seria el motiu d'aquestes amenaces, coaccions i lesions?
A veure, d'entrada, aquest és un cas que ha estat seguit sobretot pel Sirecodi des de l'any 2017 i hem fet una gran feina i un dels motius de preocupació és que hi ha una al·legació de maltractament, diguem, de lesions ocasionades a l'intern, i no només això, sinó que quan aquest intern va demanar doncs, que pogués anar-hi al Sirecodi, que és, no diguem, el servei de registre de l'Observatori del Sistema Penal, hi va haver una renúncia per part de l'intern i ell alega que era perquè havia rebut coaccions. És a dir, que el que està dient l'intern és que va ser maltractat amb diferents, diguem, hi va haver, doncs això, no? Fins i tot un intent d'autòlisis, etcètera, va ser maltractat. Després, quan va voler denunciar, el van coaccionar perquè no l'anés a visitar ni el síndic de greuges ni el Sirecodi, la qual cosa trobem que és molt greu i que és el que precisament s'ha d'investigar. I és per això que, com a part de la feina que fa el Sirecodi, hi ha hagut denúncies dels organismes que ha referit, no? L'Organització Mundial contra la Tortura, el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa i el relator especial de les Nacions Unides sobre tortura, i aquests organismes ja han respost que estan iniciant una investigació, no? I, per tant, demanem que hi hagi també una investigació interna, més enllà de la que es pugui iniciar en els tribunals, i que es doni resposta als organismes internacionals que demanin la informació corresponent, no? En aquest sentit, per tant, dues coses molt greus. El fet que hi hagi existit maltractament a un intern i el fet que quan ha volgut denunciar-ho hi hagi hagut pressions i coaccions perquè no ho pogués fer. I, per tant, s'ha de protegir aquest intern de les possibles coaccions que rebin.
Aquest cas està sent investigat per la Fiscalia de Tarragona, el mateix Departament de Justícia i el Síndic de Greuges ja estan a sobre, és a dir, és un cas que està monitoritzat des de la justícia, des del mateix Departament de Justícia i també el Síndic de Greuges ja està al damunt?
Síndic de Greuges està al damunt, perquè de fet van poder fer una visita al departament, entenem que també, perquè van posar en coneixement del departament aquesta situació i van posar en coneixement de Fiscalia aquesta situació també. Per tant, entenem que haurien d'haver iniciat algun tipus d'investigació per, no, per la via també judicial. Això, aquesta part, diguem, és la que encara no ens han donat resposta i ja estem a l'espera de que això succeeixi, més enllà de que fem també altres accions.
Anaïs Franquesa, membre del Centre Irídia per a la Defensa de Drets Humans, advocada, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que tingui un molt
moltes
bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu. El matí de Catalunya Ràdio.